D'aquí uns minuts en Mauri, que ja ens ha dit a primera hora que serà un cap de setmana de màniga curta. Ara és el moment de tendències al matí de Catalunya Ràdio amb l'Òscar Callau. Què tal, Òscar? Bon dia.
Bon dia, Antoni.
Amb Antoni Moreno. Bon dia també, Toni.
Bon dia.
I abans de res, deixeu-me que saludi en Josep Maria Pou. El saludi i el feliciti. Senyor Pou, bon dia.
Bon dia, senyor Bassas.
Moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies.
L'actor Josep Maria Pou va ser guardonat ahir amb el Premi Nacional Espanyol de Teatre 2006, el concedeix el Ministeri de Cultura, està dotat amb 30.000 euros. Se li reconeix la feina com a intèrpret i director de l'obra La cabra o qui és Sílvia, d'Eduard Albi, que en el seu moment se'n va parlar molt i va donar molt a parlar. Bé, Josep Maria, lamento segurament no ser molt original, però t'havies pensat mai que et podien donar un guardó com aquest per una obra provocativa, polèmica, que en certa forma posa sobre la taula la zoofília?
La veritat és que jo no havia pensat mai que em donessin aquest premi, ni hi aspirava. Jo penso en la feina cada dia i prou. Els premis són com uns efectes secundaris, com allò que es diu ferides de guerra, que de tant en quan van apareixent i et deixen marques. Però no, jo em vaig enamorar de La cabra, en el millor sentit de la paraula, parlo de l'obra La cabra d'Eduard Albi, i vaig pensar que era un text punyent, un text que segur que arribava a l'espectador i que era un moment ideal per fer-ho, i em vaig llançar a l'aventura jo tot sol. Per això vaig decidir jo fer la traducció catalana, també la castellana he fet, dirigir-ho, interpretar-ho i a més produir-ho en coproducció amb el Teatre Romea. Perquè vaig pensar que aquesta obra, que a mi m'entusiasmava tant, em serviria per fer una mena de declaració de principis al públic, d'alguna manera que el públic pogués entendre que aquesta era un exemple clar de com jo entenia el teatre. I sembla que això ha quallat bé, que el públic ho ha entès, que ho entenen certs jurats, i bé, tot això em fa feliç, lògicament.
Sí, perquè no només t'han premiat com a actor, sinó en aquest debut com a director teatral, a banda de, com deies, de traductor i coproductor del muntatge. Sí. Hi ha aquí a l'estudi algú que et vol saludar i felicitar també. És el Toni Moreno.
Home,
felicitats.
Hola, Toni,
Maria.
Moltes gràcies.
Estic encantat que t'hagis donat aquest premi, perquè te'l mereixes, realment, per la cara.
Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies.
Jo volia preguntar, et queda algun premi per guanyar o no?
Sí.
Perquè si agafes la llista de premis que tens, ja no te'n queda cap, no?
Sí, però això saps què vol dir? Això vol dir que em vaig fent molt gran, molt gran, molt gran. Aquest ofici nostre és un ofici de resistència, és una carrera de fons, és una cursa de fons, i si vas resistint, arriba un moment que els arribes a tenir tots. El que passa és que per mi, sí, dius si em queda algun premi per guanyar, doncs mira, em queda que aquest vespre, quan faci La cabra Alicante, al públic li agradi la funció, com va passar abans d'ahir. Per exemple, jo vaig arribar ahir de matí a Barcelona, perquè abans d'ahir estic de gira, estava a Vigo fent la funció, i veure 900 persones a Vigo, Pontevedra, omplint el teatre i posades dempeus cridant bravo al final de la funció, t'asseguro que això és molt superior a qualsevol premi, vingui d'on vingui, títol, diners o el que sigui. I espero, i estic segur, perquè m'han confirmat que el Teatre Alacant està ja venut per tot aquest cap de setmana. Aquest és el premi que em queda per guanyar.
Sí, sí, que és així per un actor.
N'estic segur.
Però es rep aquesta cabra igual, d'igual manera, a Madrid? Bueno, a Madrid no se sap encara. A Barcelona, que províncies, que els poblets més petits, que les capitals més petites?
He de dir que, lògicament, quan jo vaig decidir estrenar La cabra, hi havia molta gent que em deia no facis aquesta funció, Déu meu, la gent no voldrà veure això, la gent sortirà corrents del teatre, li farà fàstic i no sé què. Jo no estava d'acord i per això m'hi vaig llançar. A Barcelona va funcionar meravellosament bé, exaurint localitats al Romea Diari, i la gira per Catalunya va ser ja el més sorprenent del món. Vam fer 40 teatres d'arreu de Catalunya en poc més de 2 mesos i mig, i el públic, jo diria que quasi millor que a Barcelona capital. I ara, a partir del 14 d'agost, que estem fent la gira per Catalunya, que vam debutar, dic per Espanya, perdó, que vam debutar a Astúries, en castellà, doncs igual o millor. No hi ha hagut ni un sol teatre on hi hagin el públic posat dempeus, ple, i jo et diria que quasi, si no amb més receptivitat, sí amb més expressió. Vull dir, per aquella cosa del caràcter, no? Tots sabem lo dels catalans, que potser ens costa molt allò de cridar bravo i posar-nos dempeus aplaudint. En la resta d'Espanya no els hi costa gens, i això de cop i volta fa que el final de cada funció sigui una festa.
Josep Maria Pou, moltíssimes felicitats des del matí de Catalunya Ràdio, que continuï la festa.
Eh? Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Què tindrem avui al teatre, al final, Toni?
Sí, tenim una història interessant, que és el Palau de l'Alquimista, una obra que s'està representant a l'Espai Brossa, amb textos de Josep Palau i Fabra.
Val, ara ens hi posarem. Òscar, avui ens vols parlar de gastronomia australiana i neozelandesa, que, home, com a tendència, és una tendència que ens agafa una mica lluny, no?
És una tendència que, com diu el nom tendència, està per arribar, perquè, bé, fa uns anys van ser els restaurants xinesos, després ens van envair els locals japonesos amb el sushi i el sashimi, ara comencen a abundar els cambodjans, tailandesos, vietnamites, i la conseqüència lògica és traspassar l'Equador i arribar a la cuina dels nostres antípodes, no? La cuina d'Austràlia i Nova Zelanda. De moment no podem dir que hi hagi una moda, no hi ha gaires, o no tinc constància que hi hagi restaurants a casa nostra australians i neozelandesos, però podem fer un primer tastet amb un menú austral que ofereix el restaurant Visual, que està a la planta 23 de la Torre Catalunya de Barcelona, cada dijous fins a principis de desembre. El xef Marc Vidal ha fet com un màster en cuina australiana i ens explica les principals característiques i ingredients d'aquesta cuina del Pacífic Sud.
Una cuina de fusió de moltes cuines asiàtiques, no? I que és una cuina molt influenciada per l'exterior també, perquè els hi arriba gent de tot el món. Bàsicament la cuina australiana pues, utilitza molt el que són els cangurs, els cèrvols, l'estrus, l'emu. Com a peixos utilitzen un peix que és molt típic allà, que es diu barramundi, i molts mariscos. Verdures, pues, la carbassa, espècies, el cilantre, la citronella, el xili picante aquest, menja una mica de picant, no? Com a fruita, el mango verde, el kiwi, que és un dels productes de Nova Zelanda més típics, la fruta de passió, la papaya, la lima.
Tot això el Visual es presenta amb una exposició de quadres d'artistes contemporanis australians i amenitzat pel didgeridoo, que és aquest instrument que sentim, que s'ha posat molt de moda, especialment en qüestions de relaxació. Hi ha molts llocs de massatges on és aquest instrument de vent aborigen. El sentim una miqueta?
Això representa que relaxa, eh?
Sí, està molt de moda. Jo ho he vist a les platges d'Eivissa, gent tocant.
I es diu digerido.
Sí, digerido.
G-E-R-I-D-O-O.
Mira, com el castellà digerido, però amb una D. Digerido, i pronunciat a l'australiana.
Aviam, el digerido. Sembla la muerte tenia un precio.
Sí, aquell arsarpes de boca, una mica així, no?
Aquell friqui que sortia per la tele.
Doncs bé, és un instrument que molt de la globalització, per així dir-ho. Només cal entrar a internet i trobaràs un munt de pàgines. Bé, estaven al restaurant Visual, dèiem que amenitzen el menú amb aquest instrument, i el menú que ha proposat el Marc Vidal amb aquests components que ens explicava és aquest.
Tartar de llamàntol amb abocat, que es menja molt allà, i una vinagreta de lima i xiles. Després hem fet com una amanida de cèrvol amb remolatxa i poma verda, i després el plat principal hem fet el filet de cangur, que bueno, el filet de cangur és una carn molt vermella que s'ha de menjar molt crua, s'ha de deixar fora de nevera reposar una mica abans de cuinar-la perquè estigui bé de temperatura, llavors deixar-la el més crueta possible, i és molt tendra i molt gustosa, la veritat.
I bueno, quina part del cangur és la que es menja? Les potes?
El filet.
És el filet, i el vaig tastar. És una carn vermella, molt gustosa, recorda els plats de caça, i està presentat una mica com el magret d'ànec, vull dir que és curiós.
I no et va fer pena cruspir-te
sí,
un canguret?
Sí, l'animaló nacional d'Austràlia. Sí, una miqueta.
Amb el fillet a la panxeta, amb el marsupi.
Sí, però estava molt bo, tu. Is it April yet? I forget sometimes how slowly.
L'altre producte de la gastronomia australiana, que aquest sí que, o d'Oceania en general, que n'hem sentit a parlar més, crec, són els vins.
Els vins,
no?
Sí, home. Sí, sí.
Doncs mira, la Sophie Cotter és enòloga, treballa a la catalana Bodega Cols i és la millor ambaixadora d'uns vins que ara ens farà una nota de tast, que és molt exòtica.
El vino neozelandés, hablando primero de mi país, es diferente, más que nada por el clima. Entonces los contrastes de temperatura pues, crean unos vinos con aromas muy diferentes, muy potentes, de fruto de la pasión, lichi, césped recién cortado. Y pues, todo esto pues, crean vinos blancos sobre todo, que tienen características diferentes. Que los de aquí son muy vivos, muy, muy golosos, con mucho cuerpo. Luego de Australia, pues suelen tener unos Shiraz, que tienen muchas especias, mucha fruta. Regalís.
Si l'entes bé, perquè aquesta noia neozelandesa parlava una miqueta sincopadament, diu que les notes de tast d'allà diuen aquest vi té gust a gespa acabada de tallar.
Sí, és una nota de tast que
Jo bé, no havia sentit mai aquí,
no,
almenys
però...
les etiquetes dels vins d'aquí.
Sí, d'aquí no, però a vegades trobes referències molt estranyes.
No, sí, sí, que si per la tant... cirera, que si la xocolata... Sí.
Exacte, doncs no, una mica això.
Molt bé.
I finalment, si al cinema hem flipat sempre amb aquells boscos verds, aquells rius, aquells salts d'aigua de la Terra Mitjana, el Senyor dels Anells o a la comarca, a les taules dels restaurants més moderns hi trobem les sofisticadíssimes aigües minerals australs.
Sí?
Sí. Per exemple, Antipodes, que és un d'un aqüífer de la badia de Plenty a Nova Zelanda, o Cloud Juice, és a dir, suc de núvol, embotellada a King Island, a tocar de Tasmània. Steve Rowe és el seu representant a Catalunya i diu que és de les més pures del món.
És una aigua de lluvia, i realment és l'única aigua de lluvia que existeix en el món. El dueño d'aquesta empresa és un amigo mío, i ell vive en una pequeña isla dentro de Melbourne i Tasmània, on hi ha mucha lluvia, mucho. I la idea és que ell ha construït techos en el campo, para recoger el agua y se filtra, pone en botellas y vender. Es un sabor muy especial, muy curioso, casi como almendras. Y como estas islas están tan cerca de Antártica, la pureza del agua es increíble.
Tu vas tastar aquesta aigua de núvol que diu?
Sí.
I té gust d'ametlles?
No ho vaig saber trobar.
No ho vas saber trobar.
Potser has de tenir el paladar molt educat per fer aquest tast d'aigua mineral. Era una aigua molt bona, semblava molt bona, però molt si bé. Em fan la prova cega, està segur que no la passo.
Molt bé, deixem Austràlia. Què més tenim?
Tu, Antoni, portes moto?
No.
No?
No.
I si portessis, si em portessis, el casc, el triaries d'alguna determinada moda? Voldries expressar algun look?
No crec. No crec, perquè en el cotxe no expreso cap look.
Molt bé. Doncs per si mai et motoritzes, o pels nostres oients, us recomano una divertida exposició que hi ha a la Sala Vinson, que es diu El casc, ales a la imaginació. La botiga Temple del disseny barcelonina mostra una vintena de cascos transformats en objectes d'art o de decoració, digue-li com vulguis, de la mà d'Álvaro Soler, que és dissenyador especialitzat en cascos de moto de la firma Assaim.
Després de dibuixar molt i, bueno, i fer moltes proves, vaig tenir unes quantes idees molt interessants, i com que em dedico, o sigui, estic dedicat de ple al tema de casco, disseny i personalització de cascos, doncs vaig pensar en fer unes peces molt més artístiques i molt més imaginatives, que no havien de ser forçosament homologables, sinó que fossin peces de decoració, és a dir, escultures en si mateix, i va sortir aquesta exposició.
I quins cascos li han sortit?
Aviam, li han sortit cascos decorats amb musclos, tot de musclos, incrustats, petxines, trossets de mirall a l'estil gaudinià, d'altres amb ales, com un Hermès mitològic, el cascòfon, que té un telèfon integrat, el cascotijo, o cascanti, que seria un casc en forma de canti. Això és una intervenció, diguéssim, artística, conceptual, digue-li com vulguis, però a la mateixa exposició també trobem que l'Àlvaro ha dissenyat...
Sí, això no ho venen, això no està molt
això és una mostra de Vinson, de què es pot arribar a fer creativament amb un casc.
El cascanti, el que
sí,
en diuen.
Cascanti, el cascotijo. Cascotijo.
Diu que hi ha model papal, també.
Sí, amb tot de pedreries,
com una mitra.
Bueno, sí, com una mitra, però un casc de moto. Però després hi ha un apartat més realista, on hi ha, per exemple, els cascos personalitzats pel CT Gibernau que ha fet l'Àlvaro, i uns prototips de disseny orientats al consumidor urbà, és a dir, el que també voldria moda a l'hora de protegir-se el cap. Perquè l'Àlvaro diu que té molt clar que, que hi ha un mercat per aquesta gent que buscaria cascos de disseny i moda, que n'hi ha, però pocs, que conviu amb els consumidors com tu, si tinguessis moto, els funcionals que només busquen protecció.
Llavors hi ha tota una gamma amplíssima de cascos de maca gamma baixa, que són els que acaben sent de color blanc, de color gris, del color negre, que són el que més porta, el que més es ven normalment, i després hi ha un altre tipus de casco que no hi ha gaire oferta, que és allà on jo miro de ficar la meva marca, que és un casco verd, un casco de ciutat i un casco que ha de ser còmodo, ha de ser bastant funcional. Fins ara aquests cascos solen ser cascos molt serios, molt de disseny, molt tal, són cascos que ja comencen a ser cars. Jo el que vull implantar és un grafisme que no tingui que veure forçament amb el món de la moto, que sigui divertit, que sigui colorista.
Que hi ha un casc Tintín també o no?
No, has conegut la banda sonora, però no. Sí. El que sí... Bé, en tot cas, si existeix un casc Tintín, el trobarem aquest cap de setmana a la trobada Tintinaire de diumenge a Sabadell. És una exposició magnífica per a tots els que siguin enamorats del Tintín, aquest jove reporter dibuixat per Hergé, i els seus inoblidables companys, el Milú, el Capità Haddock, els germans Dupont i Dupont, el professor Tornassol, la soprano Castafiore... Hi ha de tot i unes coses insospitades. Ens ho explica el Víctor Niubó, que és el president de Tintincat.
Hi haurà una mostra d'intercanvi d'objectes per part de col·leccionistes, un interessant partit de futbol entre els equips de Sildàvia i Bordúria, taller de dibuix, Tintin Inventari, un taller de globus aerostàtics, tot això pensat amb la canalla. També hi ha una parada d'automòbils clàssics sortits de les mateixes vinyetes de Tintin. I tot això serà al matí, a l'aire lliure, als jardins de la Caixa de Sabadell. I per la tarda, a l'Auditori de Caixa de Sabadell, hi ha una representació d'una obra teatral inèdita, que es diu On s'ha ficat en tornassol, i amb una actuació molt esperada de la Rosa Nonell, la cantant de Sabadell, que interpretarà el paper de Bianca Castafiore. Tots els actes són gratuïts.
Als jardins de Caixa Sabadell aquest diumenge...
Al matí,
tota aquesta exposició
sí,
de...
Sí, i ens hem deixat coses, eh? Hi ha un munt de propostes més tintinaires, perquè és un món infinit.
Hi ha una associació que les agrupa que es diu Tintincat.
Exactament.
No, això no ho havia sentit a dir. Gràcies, Òscar. Toni, el Palau de l'Alquimista, deies, muntatge amb textos del poeta Palau i Fabra, l'espai escènic Joan Brossa.
Exacte. Bé, Palau i Fabra és un home poc conegut pel gran públic, però en canvi és un home que té una obra molt important, que abasta des de la poesia tradicional fins a la poesia de combat i a l'avantguardisme, fins a obres de teatre també d'arrels clàssiques, però també avantguardistes. Un home molt prolífic, també havia escrit molt sobre Picasso, que a més era compartien una amistat amb el Palau i Fabra. Doncs bé, Teresa Vilardell i Pep Paré, que són els que han fet la dramatúrgia d'aquest muntatge, són un tàndem que funciona molt bé, que ja van fer Un mar dins del calaix de Joaquim Ruïra també, amb aquest mateix equip, i funciona molt bé i són molt creatius. I parlant de creativitat, recordarem que en aquest muntatge, concretament, també hi ha una banda sonora que està interpretada amb un instrument d'aquests que deia ara
el didgeridoo.
Sí, no, era un semblant que es diu shakuhachi.
Ah, sí, home.
Que també és un instrument d'aquests de vent, no? I també amb cants harmònics. Els cants harmònics són uns cants que es produeixen, segons quina gent ho sap fer-ho molt bé, això, amb una sola emissió de vent per la boca, produeixen dues notes diferents, és a dir, dues veus. És una cosa molt curiosa i interessant. I això és el contrapunt que hi ha en l'espectacle, la Fina Rius, que és la veu que explica tots els textos de Palau i Fabra, i és un muntatge, una petita joieta que val la pena veure. Jo penso que aquest tàndem de la Teresa Vilardell, el Pepper i la Fina Rius estan fent un treball molt callat, però molt, molt, molt acurat, sobre tota la poesia catalana i autors catalans.
El Palau de l'Alquimista, muntatge amb textos de Palau i Fabra, l'espai escènic Joan Brossa.
Sí.
Gràcies, Toni. Bon dia.
Bon dia.
Falten 10 minuts perquè siguin les 11 i ha arribat en Francesc Mauri.